Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Alberto Hamann, Bruna Cusí, viu en un autèntic infern migratori a Ponentri, La llegada, a l'òpera prima d'Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, que es va estrenar als cinemes el maig passat i que ara podeu veure a Filmin i també a Movistar Plus. Val, perquè us feu una idea, és un angoixant thriller psicològic que es micola als abusos de la política, de la policia, també migratòria, dels Estats Units. Avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel una de les seves protagonistes, la catalana Bruna Cusí, guanyadora d'un Goya per estiu de 1993 de Carles Simón i nominada també als Premis Gaudí per la seva interpretació justament a aquesta pel·lícula, Upon Entry.
Passports, please. Follow me.
Is everything all right?
What's the purpose of your visit?
We are moving here. Is this going to take long? We have a connecting flight to Miami.
Everybody has a connecting flight.
Diego Hernandez Armas, Venezuelan?
Yes. Who packed this suitcase?
Me. Well,
us.
Tamias Bacedas, born in Spain.
Yes.
Did anyone hand you something on the plane or in the airport?
No.
Is there anywhere to get some food?
No, ma'am.
Water?
Res, nope. Tot no. Déu-n'hi-do, com l'atenció. Bruna, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Escolta, enhorabona, perquè això va pujant.
Sí, sí, és, la veritat és que és divertit escoltar el tràiler, només les veus i tot això, perquè ja entres, de seguida.
Però és que entres al minut zero, perquè, o sigui, clar, a veure, és un context molt, molt, molt concret, no?, que és aquesta arribada als Estats Units, però clar, que et pot passar. Hi ha un moment que diuen, el passaport, si us plau.
Sí. Sí, de fet, el més interessant d'haver fet aquesta pel·lícula és que molta gent ha passat per aquesta situació. I moltes vegades, quan parlo de la pel·li, algú em diu, ostres, doncs jo vaig tenir una història quan vaig anar a Nova York, tal, i sempre els dic, doncs mírala,
que
t'hi sentiràs identificat, i realment és així. O sigui, circumstàncies molt dures en els quartets aquests d'inspecció, perquè és un no lloc on hi ha un abús de poder, on es facilita, diguem-ne,
aquest
un
abús de poder. Sí. Clar, però és curiós també perquè ara dèiem el passaport, però fins a quin punt, no?, la nostra nacionalitat, Bruna, pot condicionar-nos la vida.
Sí, de fet, la nostra nacionalitat és un privilegi, no?, depèn del lloc on vinguis. En el cas nostre de Barcelona i en el cas del meu personatge de l'Helena, ella és una europea i en aquest cas és privilegiada perquè no se la miren de la mateixa manera que el personatge del Diego, de l'Alberto Hamann, que ve de Venezuela. I llavors, depenent una mica d'on vinguis, et tractaran d'una manera o d'una altra o seràs un sospitós habitual o no. Però fins i tot també hi ha un privilegi en el sentit de que això és una situació per la qual passen persones que tenen diners per comprar-se un bitllet i que poden accedir a una visa o a una loteria. Imagina't després, no? O sigui, el que serveix també aquesta pel·lícula és per empatitzar amb totes aquestes persones que no tenen ni el privilegi de fer això, no? I han de creuar el mar, han de passar per... han d'exiliar de països. O sigui, jo crec que serveix molt a les persones que vivim amb privilegi per posar-te la pell d'aquesta situació i imaginar-te la pitjor.
Clar, i d'alguna manera... ostres, és que tu deies, no?, aquest, fixa't tu que deies aquesta paraula privilegi, que per molts i molts nord-americans, per ells és un propi privilegi, no?, viure als Estats Units, que és aquest espai, no?, aquest país on els somnis es fan realitat, però la frontera, no?, que existeix per poder endinsar-nos en aquests...
Sí, i després l'altra cosa és que un cop siguis dins, a veure si aquests somnis es fan realitat, perquè al final això és una idea, però no és així.
Que era una mica la idea de l'Helena, no?, i el Diego, de fugir, no?, de la... Bon, fugir, o provar.
No és tant fugir, sinó en el seu cas és provar, sobretot per al en el cas del personatge del Diego, poder tenir més oportunitats de feina.
Clar, deixa'm començar també pel principi, perquè enhorabona per aquesta nominació als Premis Gaudí.
Gràcies.
Que entenc que estàs molt contenta,
sí,
no?
Sí, la veritat que em fa molta il·lusió. Sí, sí.
Desitgem tota la sort del món amb aquest personatge de l'Helena i també per aquest Ojo Crítico, no? Que aquest ja és com... Explica'ns una mica, ja és la trajectòria, no, Bruna?
Aquest és la trajectòria i va ser una real sorpresa, perquè no m'ho esperava gens i em van trucar un dia i és un premi que decideixen entre diferents professionals del mitjà, des de productors, gent, periodistes... Per tant, és una mica com que no hi ha unes nominacions o una selecció, sinó que directament suposo que posen una sèrie de persones sobre la taula i trien segons trajectòria. I va ser... Em sembla un premi molt bonic, realment, perquè és poc competitiu, cosa que en premis com els Gaudí o els Goya fa patir més aquesta cosa competitiva, i en canvi això és de, mira, et donem un reconeixement perquè, ostres, tu has currat, no? Portes uns quants anys ja treballant, portes una trajectòria... Jo sento que encara és una trajectòria curta.
Tu saps
això? I sempre
això?
Em sento una mica impostora amb això de dir, vols dir, ara? No, encara em falta una mica, no? Sí. A veure, he treballat molt, però...
Has treballat moltíssim.
Però crec que això és una carrera de fons i que les millors feines estan per arribar.
Perquè, segur. Clar, jo ara estava pensant, perquè nosaltres em fixem en Bruna Cossí, a Goya, ho hem dit de l'altra dia, per Estiu de 1993, amb la Carla Simón, però és que es fent també molt teatre i molta ficció, amb sèries, no, a Bruna?
Sí, sí, sí. Bàsicament, sí, sóc una corredora de fons.
Com definiries la teva trajectòria fins ara? Així?
Fins ara... no ho sé, o sigui, com... Soc una persona molt oberta, m'interessen molts tipus de projectes i m'agrada bastant llançar-me a la piscina. Crec que la meva carrera té diverses particularitats. Una és que he fet moltes òperes prima, moltes, o sigui, em llenço bastant a fer projectes nous, independents, amb persones que m'agrada poder començar amb altres persones. I després també hi ha una altra particularitat curiosa, que és que sempre se'm repeteix la dupla de treballar amb directors, amb dos directors. Per exemple, està en el cas de l'Alejandro i el Sebas, està el cas dels Burning Percebes, els germans Pastor, a Mardara també eren el Xavi i el Rai, o sigui, sempre vaig treballar una mica de dos en dos. I jo crec que aquestes dues coses són bastant particulars.
No, i aquesta fórmula, el millor de tot, és que ha funcionat molt bé.
Sí.
No, que ara entenc, Bruna, que quan arriba un nou personatge, dir, a veure si passa el càsting dels requisits cosí. Feia referència als directors de la pel·li que diria que la llegada està inspirada justament en una vivència personal, no?, d'ells.
Sí.
I que fins i tot, Bruna, van haver de rebaixar una mica els elements perquè no semblés tanta ficció. O sigui, realment la realitat supera la ficció.
Sí. 100%. Ells parteixen... El guió parteix d'experiències seves personals, dels dos, i de gent que tenen propera. I la feina va ser... Ells tenien molt clar, i això és una cosa que m'agrada destacar, com seria el final. Que aquí no farem,
o sigui,
cap spoiler.
No el fem.
Però ells sabien que aquesta parella passaria per això i acabaria com ha d'acabar. Perquè realment és així, no? O sigui, tu fas tot un procés, estàs una hora baixant als inferns i al final, no ho direm, però és l'absurditat, no?
Total.
I és tal qual a la realitat. I de fet a mi em fa gràcia perquè veig comentaris a Filmin i això de, ah, no em crec al final, i dius, doncs creu-t'ho perquè la vida
perquè és així.
Passa d'aquesta manera. I sí, bàsicament ells tenien molt clar això i van anar construint els diàlegs a partir del que ells han viscut i a partir de entenent com s'escriu un guió cinematogràfic. I després es van basar molt en sobretot en el muntatge, en una qüestió de ritme, de que és un ritme que sempre va funciona de la mateixa manera i és progressiu, i en la contenció de les emocions, no? I també això, és veritat que a ells els han passat coses que van una mica més enllà, però que ells tampoc volien que fos una pel·lícula sensacionalista o que no fos prou creïble. Per tant, sí que van fer un treball de rebaixar.
De rebaixar, doncs, aquests elements, no? Per treure coses perquè no semblés del tot ficcionat,
sí,
no?
Vull dir,
és que és molt curiós. I fixa't tu que, clar, és una pel·lícula que també, dintre de tot, amb tot el debat sobre immigració que estan havent-hi aquests dies, també, no? Donald Trump s'ha tornat a imposar a les primàries novament. A Ponentri té aquest rerefons, no?, en què s'entreveu aquesta política, no?, internacional que dèiem dels Estats Units. És aquesta política migratòria que és com un control social i es fa a través de la mateixa por, no?
Sí, bàsicament és control social a través de la paranoia, no?, i la por i el fer-te creure que hi ha un perill o hi ha, no?, un mal... I a partir d'aquí és tota aquesta paranoia del control i que, en el fons, ho venen com a seguretat, però de seguretat no en té res, no? Però aquest tipus de situacions, o sigui, als Estats Units, diguem-ne, que és com la banderada, sí, no?, d'això, però també passa a Europa. O sigui, de fet, moltes d'aquestes experiències... han passat allà, però també han passat aquí.
T'ha passat a tu una vegada? T'has trobat en aquesta situació?
No,
al límit, de l'Helena?
No,
però...
no m'han portat mai. De fet, és que als Estats Units només he viatjat una vegada per anar a Nova York. Sí que em van fer moltes preguntes, sí, i moltes coses, però hi vaig sentir una mica com aquesta cosa de... Perquè, no, que ja t'incomoda dir, sí, per què m'estan preguntant coses tan personals si només vinc aquí uns dies de visita. Però no, jo no he viscut aquesta situació.
No, i apareix aquesta com que al final entres com aquesta paranoia, una mena de paranoia, no? Mm. Que la pròpia societat nord-americana en aquest punt, no?
Sí, sí.
Tenen, no? Ja com no sé, des de l'època de Joseph McCarthy, no? Estem parlant. No sé, que és el valor principal, no? L'humà és secundari, no sé.
Sí, et fan sentir culpable abans de que ho siguis, no? De semblant que hagis fet alguna cosa i no...
Aquesta, i és la sensació una mica, perdona, sí, Bruna, que tenim ja quan anem a un aeroport, jo no, sí, sé, a mi em passa, o quan hi ha un control, no?, de policial.
No, i a més, és que ja per mi anar a un aeroport té una certa violència, perquè el fet que hagis de passar per el, com es diu ara,
el control,
sí, rajos X, em surt,
sí,
i et fagin mig despullar, que ara ja t'has de treure les botes, sí, ho has de treure tot, que si tal, tot aquesta... Un cop ja t'han passat per allà i t'han despullat i t'han fet sentir vulnerable, t'obliguen a passar pel duty free, que és una cosa que a mi em té obsessionada, de dir, no m'han d'obligar a passar per aquí. O sigui, hauria de tenir una alternativa...
Un recorregut alternatiu
per no haver de passar per allà. Mm. Perquè llavors també arribes allà com mig confós, que no veus l'exterior, que no tal... I llavors, vinga, capitalisme, a comprar, perquè tens 2 hores encara per esperar. Dius, i sempre és una cosa que m'ha sorprès molt, de dir, per què quan agafes el tren és més o menys fàcil, i l'avió són totes aquestes...
Sí.
I després totes les empreses pantalla, que si tens un problema... Bueno, aquí no diré empreses, però sí, o sigui, a mi no m'agrada viatjar amb avió, la veritat. Jo, si puc agafar el tren, a part que és molt més ecològic i sostenible,
ho evites totalment. Justament, també et volíem preguntar també de com ha estat aquesta preparació per el personatge de l'Helena, perquè l'Helena és ballarina, mm-hmm, i de fet jo diria que tu fins i tot, no?, vas rebre classes.
Sí, a veure, és veritat que vaig rebre la proposta i quedaven 2 mesos, llavors tampoc vaig poder tenir una formació, mm-hmm, altíssima, però sí que em vaig posar classes diàries de contemporani, de clàssic, de tipus de danses, per realment sentir el cos preparat per sentir-me d'alguna forma més segura per quan em preguntessin, ets ballarina, dir sí,
sí,
ho soc, amb les seves conseqüències. És veritat que jo tinc una formació, perquè a l'Institut del Teatre vaig fer bastanta formació de gest també i d'expressió corporal, i he fet molta acrobàcia, molta dansa, però no és el meu punt fort, diguem-ne, no? El meu punt fort és més la interpretació, i per tant és una cosa que ja feia en el meu dia a dia. Bàsicament el que vaig fer és intensificar-ho abans de començar el rodatge, i sobretot que em va servir molt per tenir una manera d'estar, una manera de col·locar-te en l'espai, de tenir referències d'amigues meves actrius, i d'alguna forma m'inspirava amb elles per agafar aquest to.
I de fet, deixa'm també remarcar també, no sé si com per l'actor, en el fet de veure la pel·lícula ja després, no?, a la gran pantalla, on en aquest cas ja que es pot veure Filmin o a Movistar Plus, deixa'm dir-te, perquè en el cas del Diego i l'Helena, no sé, aquesta sensació de que quan es miren es coneixen més enllà del que estàs veient. I aquesta màgia, no?, i aquesta complicitat, no sé, o sigui, com es va aconseguir, no?, com es va treballar, com es treballa, no?, aquesta compenetració, no sé si m'explico, amb el company, Bruna.
Mira, primer, tenint en compte que l'Alberto Amant és un molt bon actor i un company molt generós. I quan tu treballes generosa, quan jo parlo d'actors generosos, són aquells actors que no treballen sols, sinó que treballen amb l'altre. Això és una mica... Igual estic parlant de conceptes que algú que no fa interpretació no ho entén, però sobretot és fer que el que et succeeix a tu té a veure amb la persona que tens al davant, que és el que ens passa a la vida. I l'Alberto és un actor que treballa molt amb ajudant-se i agafant-se els companys. Això per començar. I, per tant, com tenim una manera similar de treballar, ja vam tenir química des del primer dia.
Sí.
I llavors després vam fer un treball curt a nivell de temps, però que va ser molt... ens va servir molt amb el Gerard Oms, que és un coach d'interpretació, que estava una mica de la mà dels directors, i vam fer unes sessions per crear una mica els antecedents de la parella, és a dir, l'abans de la pel·lícula, no? El moment que van decidir anar a Miami, per què ho van decidir, vam fer una sèrie d'improvisacions i de jocs per trobar, doncs, la relació d'abans de la pel·li del Diego i l'Helena, i perquè nosaltres després, un cop ja estiguéssim rodant, tinguéssim clar d'on veníem i qui érem i quina connexió hi havia entre nosaltres, i aquesta cosa de que tenen les parelles a vegades de no em cal mirar-te, que sé que estàs al meu costat i sé que faràs això i faràs l'altre, no? I bàsicament teníem molt clar quina era la relació i quines coses ens havíem dit, quines no.
Ara.
I jo crec que va funcionar perquè l'Alberto és molt bon actor.
I per la feina, no?
Sí, per la feina prèvia.
Clar, deixa'm dir-te això, perquè has donat com un altre punt important de la pel·lícula, que és parlar d'aquests principis de confiança d'una parella, no? D'aquelles paraules, d'aquelles coses no dites, i que, pam, no, en un moment de la relació, la pot fer enfonsar del tot.
Sí. O sigui, a vegades la veritat o la sinceritat és un sincericidio, diguem-ne. A mi m'agrada dir sincericidio per aquestes coses. Sí.
Perquè és clau, i no digues.
O sobretot quan el problema també a vegades, no, és de quan no dius les coses en el moment que s'han de dir,
sí,
i surten al cap del temps en un lloc erroni, diguem-ne, no? Sí. Sí, a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, i tot i que l'he fet, i no puc ser objectiva, però sí que m'agrada molt que va una mica del micro al macro, no? És a dir, tenim tota la part política, tota la part de denúncia política i social, del tema migratori, de l'abús de poder, i en paral·lel es parla a nivell psicològic de la deconstrucció, de la descarrilament d'una parella i de la desmuntada de confiança en menys d'una hora. O sigui, com en una hora... les bases i la solidesa d'una parella se'n pot anar...
Enormes.
Sí, a la merda.
Tal qual.
Tal qual. I a través d'això, no?, de descobrir que la persona que tens al costat igual no és la persona que creies, no? O igual... sí, hi ha certes coses que desconeixes.
No, i arriba un punt de la pel·lícula que, com a espectador... clar, això sí que ho podem explicar, no? Esteu enmig d'un interrogatori, sí, ho hem dit ja, no? Que és un interrogatori psicològicament extenuant, no? Fins a quin punt, no? Jo no sé, també et volia preguntar tu, fins a quin punt Bruna Cosí hagués dit prou aquest interrogatori, jo marxo d'aquí, saps? I jo, dista molt
no
del
pots.
Que fa l'Helena, clar.
No pots.
Altra.
De fet, l'Helena, el que a mi m'agrada que... igual jo no sóc... així, o sigui, va ser una cosa que vaig afegir pel personatge d'aquest punt, però sí que el puc entendre, aquest punt, en les primeres escenes de la pel·lícula, més arrogant, en tant que ella ha viscut en el privilegi i que, per tant, hi ha certes coses que, si les veu injustes, reclamarà. I reclamarà des d'un lloc que creu que pot reclamar-les, des d'uns drets, no?, uns drets humans, uns drets civils, de persona, de dir, no em podeu estar tractant així. I lo interessant també, l'arc del personatge, és com comença d'aquesta manera i mica en mica arriba a un lloc d'humiliació i en canvi, en contrast, tenim el personatge del Diego, que des de que arriba a l'aeroport ja està amb la por i sap on pot arribar a aquesta situació, no? Mm-hmm. Perquè ell ho ha viscut i ve amb el condicionant també del seu país i de les coses que ha viscut en el seu país.
Clar, i d'aquesta manera també es juga amb aquest, aquesta sensació de l'espectador de començar a dubtar de tot.
Sí.
Que tens aquest punt que llavors ja... O sigui, no? Que jo crec que també és un dels que és de la pel·lícula.
Sí, l'espectador i el personatge, i el meu personatge.
Clar, i el teu personatge no? També, no?
Era, per mi era un personatge molt regal en aquest sentit, perquè és un... podia treballar a l'anar rebent informació i haver d'amagar les reaccions reals. No, de no puc ensenyar el que m'està semblant això i he de dissimular. Llavors era un treball molt, per mi, molt com de bisuteria, com de joieria.
Sí,
de,
artesanal,
sí,
no?
Sí, molt artesanal, de, només amb el rostre i amb l'emoció i amb la mirada, com ensenyo i amago el que m'està passant.
Bruna, què és el que més t'ha agradat tu des del, no? El fet de fer una pel·lícula com aquesta, que és una pel·lícula amb un discurs, no? Ostres, de crítica, no? Podríem dir social, no? Però si m'ho permets, també des de... Que no dubto, o sigui, que està ben feta, no? Que és una crítica social que tampoc vol intentar, no? Anar directe a l'espectador per dir això...
No, perquè és honesta, perquè de fet parlàvem amb el Sebas i l'Alejandro, d'ells podrien haver fet una pel·lícula sobre migració molt més dramàtica i anant molt més, no?, a, doncs això, a un vaixell al mig del Mediterrani, però una barqueta, més que vaixell. Però ells és honest perquè expliquen la seva experiència, no volen explicar una cosa que no has viscut. I això ho fa més personal, més emotiu i més honest. I arriba d'aquesta manera. I la veritat és que el recorregut que hem tingut amb la pel·lícula, perquè ja es va estrenar a Tallinn, i hem estat tot l'any passant per festivals d'Europa, de diferents llocs, i durant els col·loquis, a mi em reconforta molt aquesta pel·lícula, perquè realment la gent empatitza molt amb el que veu, genera molt debat, genera moltes preguntes, la gent comparteix les seves pròpies experiències, i sí, és com molt emocionant. Per mi és el millor regal d'aquesta feina, no? Veure, tenir el contacte amb l'espectador i les espectadores i veure que arriba i que d'alguna forma transforma.
Mira, doncs, aquest arriba, ja anem acabant avui aquesta conversa amb la Bruna Cosí, perquè és que tu deies aquest ojo crítico que t'han reconegut, però perquè tens una feinada que arriba ja, vull dir, ja sí. Feina feta, perquè clar, o sigui, conèixer l'agenda dels actors és molt complicat, perquè tu ja portes, no?, aquestes pel·lícules que podem dir que s'estrenen ara...
Sí.
I més projectes, no?, en endavant. Sí. No sé què és el que es pot explicar, fins a on es pot explicar, Bruna.
Mira, puc explicar-te que estreno al febrer La Estrella Azul, que és una pel·lícula que vam estrenar a Sant Sebastián, del Javier Macipe, la protagonitza el Pepe Lorente i encarna un personatge que va existir, que és el Mauricio Aznar. És una pel·lícula preciosa, jo va ser molt especial rodar-la també. Tinc un paper molt petit, però important. I la veritat és que per mi ha estat molt bonic formar part d'aquest projecte perquè és un viatge... Et podria dir, així com resumint-ho, que és un homenatge a la vida. I surts molt feliç de veure la pel·lícula.
Perfecte, tu, mira, això ho necessitem,
sí.
L'Estrella Azul.
És bastant lluminosa, cosa que s'agraeix en el moment actual. I després he rodat una pel·lícula ara a l'octubre que es diu Three Islands, és anglesa però d'un director alemany que es diu Jan Ole Gester, i aquesta no sé molt bé quan s'estrenarà, jo suposo que s'estrenarà durant aquest any en algun festival, però és una pel·lícula que tinc un paper secundari però que també m'ho vaig passar molt bé, vaig poder treballar amb el Sam Riley, que és un actor anglès
sí.
Boníssim, i a més vaig rodar a Fuerteventura, que és una illa que jo no l'havia conegut, i vaig poder-la explorar també. I després, què més et puc dir, que a l'abril-maig, sempre em faig liu amb els mesos, estreno el Batussi, el dia de Batussi de teatre amb l'Ivan Morales, dirigit per l'Ivan Morales, al Teatre Lliure de Gràcia. I és una cosa que em ve molt de gust, poder fer teatre aquí a Barcelona, poder anar a treballar en bicicleta i poder fer una mica una rutina i tenir un contacte amb el públic directe.
Trobes a faltar una mica aquesta rutina
sí.
De persona, no?, que viu
sí.
En un lloc. Mira, avui que estàvem parlant, no?
Sí.
Bruna?
Sí, sí.
Perquè, clar, o sigui, portes... Ara tu deies des de... Ostres, és que jo me'n recordo d'estiu 1993, amb aquell Goya, no? Mm. A millor actriu revelació, el que va significar... També te'n volia preguntar, per tu, no? Mm. Que sempre es diu, no? No sé per tu què impliquen els premis, no? Mm. Però, ostres, un reconeixement així... Per és mi, una responsabilitat?
Per mi va implicar més... O sigui, el que et canvia la vida és la pel·lícula. El premi, després... O sigui, és que estiu, a més, no només va ser el Goya, va ser anar a la Berlinale... O sigui, tot el que va... Tots els premis que va guanyar la pel·lícula, i no premis, sinó a nivell de... com una pel·li tan petita va tenir aquest nivell de difusió mundial. O sigui, això va ser molt impactant per totes les persones de l'equip. I després és veritat que a nivell personal el Goya et dona molta alegria, però a la vegada també et col·loca en un lloc una mica irreal. Jo vaig necessitar un parell d'anys per entendre què havia passat i acabar confiant en que el treball d'actriu és anar fent un caminet i anar fent un procés. I vaig estar un temps esperant que em tornés a sortir un projecte com el d'estiu, però un projecte com el d'estiu només n'hi ha un, no? I fins que no em vaig treure una mica aquest fantasma, d'alguna forma, no vaig poder tornar com a disfrutar i a estar més tranquil·la amb la professió, amb el que és el que vull jo a la vida.
Tornar,
no?,
com a connectar, no? Deixar-te, sí, no sé, si és aquesta,
sí,
aquesta sensació.
Dona una mica de... El que em va donar a mi, rebre aquest premi, és molta gratitud, però també una mica d'ansietat. Ja. A veure què ve ara, no? Sí. Ara hauré d'estar al nivell d'això, perquè si no, què passarà, no? I et fa patir, perquè t'arriben feines que igual no tenen la mateixa qualitat, diria, espiritual, que el que era estiu, o que no t'atrapen tant en la història, o que no pots ensenyar tant en el personatge. I va haver-hi uns anys que els vaig patir una mica amb això, fins que no vaig dir... S'ha acabat. O sigui, quan relaxes i comences a disfrutar i estàs oberta que les coses arribin i que la vida sigui el que ha de ser. I ha estat una mica aquest viatge. No sé, altres persones que han guanyat el Goya, que
en canvi han fet... No?
Però sí que em sembla que hi ha aquest tipus de tensió quan et posen tant en el punt de mira.
Bruna Cusí, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia. Recordeu que el podeu veure a Filmin, amb aquesta pel·lícula Upon Entry, a part una pel·lícula que ara mateix amb tot el debat, no?, sobre immigració, que ara tenim damunt la taula, dèiem amb Trump, no?
Sí.
Que hem deixat de passar... Hi ha un detall també de la pel·lícula, no sé com anem de temps, però en què... Molt probablement, i potser la policia, no?, amb aquest origen llatí...
Això és increïble. A més, és la Laura Gómez, que és també una actriu meravellosa, ella es va basar, el seu personatge es va inspirar en la seva cosina. La seva cosina treballa d'això, viu als Estats Units, ella és d'origen dominicà, diguem-ne, però es creu més americana que ningú. I de fet, era una de les idees que volien els directors, no?, que fos una persona de procedència migrada, d'Amèrica Llatina, però que hi ha com a ciutadana americana i es creu amb més privilegi que persones del seu mateix país o d'altres països que estan venint, no? I la veritat és que crec que aquest tipus de matisos fan que la pel·lícula creixi, perquè és que és així.
Doncs l'heu de veure, Upon Entry, La Llegada, a Filmin i a Movistar. Moltíssimes gràcies, Bruna.
A vosaltres.
I molta sort pels Gaudí.
Creuem dits.
Vinga, que vagi bé.
Radio Astel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Radio Astel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Harkey, ha passat tot.
Sí? Estem, home, sí. Estamos a salvo?
Sí, ja pots tornar a posar les cames a sobre la taula, que és el...
M'ha renyat tant el Santi només d'entrada.
Bueno, és que, a veure, Santi Jiménez, que estava venint cap aquí, què tal, bona tarda. Toni García Ramon.
Sí, que estava al bar.
Bona tarda.
No, si voleu només parlar amb ell, doncs marxo.
No, però que et saludem, et saludem.
No sé quan en directe i no vull dir ni hola.
Oh.
I a més, només tinc un cacauat de doble cacao.
Què et sembla?
No l'he provat.
Prova'l, prova'l.
És doble cacao intenso.
Fotré un doble cacau, l'únic que avui és cervesa.
Jo tinc
però
dos.
No et queixaràs,
a mi m'han donat dos.
Està bo. Mm-hmm.
I me'ls he guardat per quan arribi a casa a la...
Molts donuts caducats de xocolata.
A la puta hora, després de tancar el partit del Barça, a les 3 del matí, a les 3 del matí, després d'entrar, de tancar les pàgines, fer la segona edició amb la destitució de Xavi,
ja?
I amb la derrota amb unionistes.
Entrar
al Larguero, entrar a Radio Caracol... A
Radio Caracol has entrat?
Joder, entro un mogollón, jo soc més famós a Colòmbia que aquí. A la ràdio, vull dir.
Això de queda cada cap molt malament. Soc més famós a Colòmbia que aquí.
Però està ràpid.
És una frase...
Perquè és del grup Prisa i jo treballo al grup Prisa. I Radio Caracol és l'emissora de...
Que, home, sí,
és la SER, és la SER d'allà. I tenen un programa que es diu Carrusel Deportivo i es diu El Larguero. I allà...
Jo entrava quan feia cinema en aquesta ràdio.
Perdonen-me, hermanos colombianos, uns equips de merda. I aleshores jo... El que faig
ja està, avui
és entrar a parlar del Barça i del Madrid. I aleshores ens posen el Roncero i a mi a Radio Caracol a hores intempestives a parlar de... A les 10 del matí, que és la
seva...
El seu Larguero d'allà.
Escringen-anà.
Es cobra bé Colòmbia?
Eh?
Es cobra bé Colòmbia?
Tot va...
Diferent.
No.
Tot és diferent.
No sé si es cobra bé.
Curiositat.
No. Però una abraçada a Sara Castro, que és la delegada del dia.
I avui et toca entrar després de...
Home, depèn del que passi, segur que em truquen.
Però tu creus que el que passa... Que passa, o sigui... Avui
hi haurà tragèdia. Telèfon...
Sí? Perdrem, Santi? Eh?
Sí.
Perdrem?
Tu jugues?
Bum! Bueno, jugo el meu equip. O l'equip que a mi m'agradaria que guanyés.
Quin dels dos?
Coi, el Barça.
Ah, però no és el Salamanca.
No.
Clar.
El nom ja...
Jo crec, sincerament, que avui el Barça guanyarà i aleshores passarà una cosa que és pitjor encara que guanyar, que és pensar que perquè has guanyat a la penya bufanda i la xaranga del tio Norio, diran, le hemos metido 0-3 a los unionistas, ja està tot arreglat.
Equip de construcció.
No. Esta casa és una ruïna i...
Jo estic en una profunda depressió
futbolística.
El Toni, quan juga al Barça, et permets que ho reveli?
Sí, sempre.
M'envia sempre un WhatsApp que quan li han fotut el primer gol al Barça, o el segon, o està, posa... Hola, Santi. I dos segons després em posa... Bona nit, Santi.
És l'únic que sé que està enfeinat. També li poso, hola, Santi, adéu, Santi. I és la meva manera de dir-li, Santi, diu, anem pel pare.
Jo no tinc temps de dir-li, estic molt liat, Toni. Que
no em dius res, només veig però... que ja, ja em quedo tranquil, sé que està viu encara, que està mirant el partit.
Que respira i ja. A dos quarts de vuit juga el Jugant?
Sí, per tant, hauríem d'anar fent feina, que jo tinc...
Sí, hauríem d'anar...
Va, picadet.
Que jo haig d'anar cap al dia.
Què voleu explicar avui?
Escolta, mira, què volem?
Que ja facis.
Molt bé.
Que facis, Santi.
Toni, avui ve a...
Santi, és que us explico la meva setmana i de veritat...
No, que l'expliquis.
Què t'ha passat?
No, explica'ns-ho ara.
No.
Per què?
Què hi ha?
No, després us ho explico, fora d'entendre. És com una tragèdia grega que va amplificant i amplificant i amplificant i amplificant. Sóc el nou Ulisses, saps? Que s'ha perdut per tot arreu. O Marco, com va marxar sa mare, el vaixell, els trens... En fi, sí. Desastre.
I el mono.
Èpic, sí. Mono, sí. Amelio.
I l'ascensor funciona o no, però?
Mira, mira.
Un moment. Igual ens patem la secció.
Mira. Fes, Santi.
Escolta, un moment.
A veure, abans, ui, ara.
Un parèntesis. Que m'hagis deixat davant meu aquest llibre. No.
Sí, és una indirecta...
Posa, educa el teu cervell.
Sí.
I me l'hagis...
Educa el teu cervell, imbècil.
Sí, David Bueno. Doctor en Biologia i especialista en neuroeducació. Educa el teu cervell.
Què?
I, amics oients, us descriuré l'escena. Jo tinc el micròfon i la Mercè m'ha posat el llibre com encarat
sí, sí,
a mi.
Sí, sí, direccionat.
Educa el teu... I després el subtítol diu aprèn com funciona i com optimitzar-lo per gaudir d'una vida més plena.
A veure?
És una indirecta, Mercè.
No, no, és una indirecta.
Hòstia, però per què sóc l'únic que tinc el llibre aquest?
Santi, està dedicat.
Sí.
Pues, estimat Santi, ets un imbècil. Llegeix aquest llibre i potser se't passa, Mercè.
No us ho creieu.
No, no, no.
Oh, però li has dedicat i tot, llegir. Mercè, eh?
Sí, home, però si no, què vols que dediqui jo? Si
no, no,
fet
però
el David
ets,
Bueno.
ets...
No, deixeu-me només explicar una coseta.
És testimònia que el tenia.
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat, sí.
Sí, no me l'ha posat aquí davant de la cara.
És detallista.
No. Bueno, ara està amb el Toni.
No, que l'ascensor...
Ah, sí, canviat.
L'ascensor... Jo crec... L'ascensor el té mania. Aquest seria el...
L'ascensor el té mania. Molt.
Sí, perquè no em va a mi.
Per què?
Mira.
Què vols dir, que els altres veïns,
mira, mira,
sí?
Mira, mira,
no,
mira.
Sí, perquè l'altre dia pujo per l'escala una altra vegada fins al setè amb el gos i quan estic arribant al sis ja sento... de l'ascensor que puja.
Quina ràbia!
Però què és aquesta puta merda? Però és que el cap... Dic, bueno, ja funciona. Torno a baixar al cap d'un parell d'hores a comprar-ho al súper, torno i no funciona altra vegada, torno a pujar al setè. Quan estic al cinquè, l'ascensor puja. Sí. Estic començant a pensar que fins i tot els aparells em tenen mania. Això no sé si us passa mai, però sortiu de casa.
Intel·ligència artificial.
Sortiu de casa. I quan torneu, us doneu una hòstia amb un moble que sempre ha estat allà, no?
Mm-hmm.
Jo sospito que quan marxo de casa, els mobles es mouen...
Recol·loca.
Es mouen, no, uns centímetres, cap a la dreta o a l'esquerra, perquè quan jo torni, foti una hòstia, però no sospiti res.
I no has pensat que tu ets tonto?
O sigui, això...
Que, bàsicament...
Sempre... La veritat, seria la veritat, Santi, la veritat és que em sentiria ofès, però és que sí que sóc tonto. És que no hi ha res.
Que et dones... Perquè a mi em passa... Sí, no
dono unes hòsties que la meva dona diu... Aquesta casa, tota aquesta casa, és el teu triàngulo de les Bermudes.
Toni.
Hi ha un moment sempre... en què tens un accident
i desapareix. Em sap molt greu haver-te tingut de tonto sent un...
Ser un imbècil.
Sí.
Però jo també sóc tonto. Perquè jo tinc una teoria, que no sé si tu la... Que és semblant a la teva dels mobles.
Sí.
Que és, si hi ha en qualsevol habitació...
Sí.
Amb la llum encesa o amb la llum apagada, del tamany que sigui, petita o gran, una sabata al mig tirada,
sí.
Jo ensopego sí. amb la sabata.
És correcte.
Sempre. Tu també ets tonta.
Jo sí. Molt. Perquè em passa de tot. I... No, explica una cosa, però no l'explicaré.
No, va!
Explica-la, que encara tenim temps de fer...
No.
Digue-ho.
No, faré un Toni, no, després ho explico. Oh.
No, després ja no, s'acaba el programa.
Però és també una tragèdia.
Farem mitja secció només i podem fer un quart per explicar el que et passa a tu quan vas per l'habitació i ens ho pegues amb les sabates.
Jo després us ho explico. Escolta, a veure, Toni...
No, després jo ets anar, que tinc un partit de futbol.
Per el proper dia.
No, volíem parlar d'aquesta estafa del Blue Monday.
Una estafa.
Estafa que algú diu...
Però...
Ui, però gent que em deia...
Saps que et volíem trucar?
Com estàs passant el...
Veus? Ja,
t'ho dic en sèrio. Gent enviava... Com estàs passant el Blue Monday? Doncs igual que el...
En sèrio,
el
algú...
Monday, algú... el Wednesday, Monday, el...
Algú t'ha trucat i t'ha dit com estàs passant?
Una persona em va dir què tal has passat el Blue Monday. I dic, pues m'acabo d'entrar que és el Blue Monday.
Sí,
el mateix dia trist de merda d'un autònom cada dia de la setmana. Per mi el diumenge és... El diumenge que ve és...
Era el 15, no?
No, però és la, com és això? És la fórmula matemàtica d'un psicòleg?
Aquest dia
era 15.
Sí, sí, la fórmula matemàtica d'un gilipolles.
És el dia en què les empreses d'altres grups de comunicació que molt més potents que aquest, haig de dir, que té una cosa collonuda que paga el dia, sí, no com altres que tenen,
no direm,
que tenen un grande d'Espanya al capdavant, que paguen, haurien de pagar el 10 i paguen el 15. Però jo he arribat a la conclusió que paguen el 15 per fer-te més lleuger el Blue Monday.
Pot ser.
perquè és el dia 15.
La qüestió
l'hem vist.
Te joden el 10, però el dia 15 és graciós.
Tindràs una alegria.
Sí. La qüestió és que Santi, amb un criteri, em va dir, escolta, dilluns era el Blue Monday, per què no fem les escenes més tristes de la història del cinema?
Però aleshores vam dir, hòstia, tristes, però tristes catxondes.
Val.
Perquè ja vas començar a dir-li, no, quan mor no sé què, ja em va dir, això no,
no, no, això no.
Toni, això no dona per conyes.
Si començo per les escenes tristes, aquest em treu...
La mort de la mort de Isuta Gran Torino.
No, i la, la merdes aquelles de pel·lícules islandeses.
Ah, sí.
Ui, iranianes.
Sèptimo Sello.
Sí, no, no, coses així. Però anem a fer escenes tristes catxondes.
Sí.
Per exemple.
Sin andar con muchos rodeos, yo te otorgo el centro Derek Zoolander para niños que no saben leer bien.
¿Qué sería?
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Zoolander.
¿Un centro para hormigas?
No has trobat en una...
¿Cómo podemos esperar?
Es para lo normal, només enllà a ti.
Perdona, perdona, perdona.
Este es el centro para sus hormigas.
Perdona, perdona.
Buenas tardes, eso es Oprah, ¿está?
Toni García Ramón. Desde Radio Estel para el mundo. Estaban hablando de Radio Caracol, y, o sea, español normal, ¿qué vol dir? Isabel Díaz Ayuso. O sea, no, no me jodas. O sea, no, no, no.
Espanyol normal, vull dir l'estàndard que posaríem en aquest programa.
No, no, no.
Estem
no,
a Colòmbia.
No, no, no. Doncs pues a mi em sembla que a mi m'agrada, com després posarem el de los Blues Brothers, que serà...
Has levantat.
Clar, és que anem... voleu començar.
No, però...
Això és l'escena on...
Soc tan guai pels tècnics que ho arreglo perfecte.
Ell sol, veus.
Sí, que a Mèxic els hi van dir los hermanos caraduras.
Bueno, i tenen allò de...
Bueno...
Arturito, no? R2-D2.
Expliquem el tall aquest de Zoolander. Explica'l tu, perquè tu has vist més Zoolander.
Zoolander, hi ha un moment en què el seu enemic, que vol ser el seu amic, li diu, mira, tinc uns plans per fer el teu centre, no?, que es diu Centre Derek Zoolander per nens que no saben llegir bé.
Sí.
I li posa una maqueta.
I li posa una maqueta.
Maqueta. Maqueta ja vol dir, per definició,
maqueta, petita. No? I Zoolander creu que allò és el centre de veritat. I llavors s'emprenya molt i diu, què és això? Un centre educatiu per formigues? No, diu, però... ha de ser almenys tres vegades més gran.
Un... ¿Cómo los niños van a aprender a leer aquí?
És un dels meus gags favorits.
És boníssim.
És una escena molt trista, perquè veus lo tonto que és Zoolander, que és més tonto.
I la cara que posa l'altre, com dient, he fracassat.
Obutu, es diu, o alguna cosa així, el nom d'aquests.
De fet...
Fa molta gràcia.
Zoolander, tu perds.
It has to be at least twice bigger.
No heu vist Zoolander?
Perdona, pregunteu-li, això ho sabeu o no? Okay. Quantes pel·lícules ha vist
Solo en casa. Solo en casa, el libro de la selva, més o menys.
Què has vist? Dos pel·lícules de la teva vida?
Sí, més o menys.
Solo en casa y el libro. S'ha de tenir una curació.
I el oso vicioso.
És un nen sol.
Haig veritat, tres.
Sí. Sempre és alguna cosa relacionada amb la drogadicció i la supervivència.
Ha vist almenys 1.000 pel·lícules, mira què et dic.
No.
Ha vist 1.000 pel·lis, segur.
Sí, home, sí, que has vist més.
Segur, eh?
Però com a referent, a mi no em costa.
Perquè simplement...
Com a referent, com a referent.
Jo què sé, tothom em diu noms de pel·lícules que s'han de veure, Gremlins i Willow...
Però és que has vist Pretty Woman.
Sí, aquesta sí.
I no has vist aquesta?
Mira, mira, va, feu-li cas al seu. L'has vist?
Blues Brothers, sí.
Everybody needs somebody.
Granujas de medio pelo, era?
A todo ritmo.
Granujas a...
¿Com ho has titulat?
A veure, a veure, a veure, Jorge, o sea, que t'estàs, avui estàs enorme.
A veure, talla la música.
Sempre està immensa.
Com ho he dit?
Immensa.
Granujas de medio pelo.
Aquesta és la de Woody Allen, Granujas de medio pelo.
Granujas de medio pelo.
Jo sabia que Blues Brothers tenia una traducció al castellà.
Granujas a todo ritmo.
Una mica curiosa.
Granujas a todo ritmo.
Ah, veus? No m'he desviat tant.
Granujas.
I si haguessis sentit el teu propi programa...
El pal.
Abans a Mèxic i a Sud-amèrica es deia Los Hermanos Caraduras.
Los Hermanos Caraduras.
Doncs aquí hi ha un moment en aquesta memorable pel·lícula...
En això coincidim.
On John Belushi, no?, es troba amb la seva... amb la que havia de ser la seva dona, no? I ella li diu...
Que és Carrie Fisher.
Carrie Fisher, la princesa Leia de les Galàxies.
La princesa Leia.
La seva noia, que s'ha passat, la seva ex-xicota, que s'ha passat tota la pel·lícula intentant matar-lo, fent servir tota classe d'armes, està amb un M16 a un túnel, no? I està a punt de matar-lo, i li diu a ell, ella li diu a ell, em vas deixar a l'altar amb 1.000 convidats, el meu pare va gastar tot el que tenia...
Em vaig mantenir cèl·lit per tu durant tota la vida.
I llavors ell es treu les ulleres de sol,
que és l'única
única vegada en la pel·lícula, i li diu, no saps què va passar. Em vaig dormir. Va haver-hi un terratrèmol, un tsunami, una fuita d'aigua. Em van atropellar, comença a dir.
Vaig haver d'anar a recollir el trajo a la guarderia. va venir un amic que feia molts anys que no veia la ciutat. Sí,
són dos minuts seguits d'ell buscant excuses.
Belushi, Belushi es treu les ulleres de sol i li posa una...
Uns ullets. Em fa pena estar...
Aquells ullets. Sí.
Pobret.
Aixeca la cella i ella li diu...
Oh,
li fot un borret de collons i aleshores ell li posa la llengua fins a la campanilla.
Vale.
I la tira,
la tira al fang,
fang i li diu a l'Aldan Aykroyd, tira.
Anem, ja podem...
Déu, escolta.
I aleshores ve la grandiosa frase de... Tenim...
Un paquet, tenim mig paquet de Lucky Strike.
Un dipòsit de gasolina.
Dipòsit de benzina.
Ulleres de sol.
Ulleres de sol. I és de nit.
I és de nit. Hit it.
En aquesta pel·lícula no és la pel·lícula.
És que, clar, Toni i jo ens veiem Blues Brothers...
Quantes vegades l'heu vist?
Jo crec que l'he vist com 45 vegades.
Jo l'he vist almenys 200 vegades.
Jo crec que el Toni i jo ens la sabem de memòria.
I no és la pel·lícula que es destrossen més...
És la pel·lícula que es destrossen més cotxes de la història. No, no, no. Encara ho és.
Això, o sigui, té el títol encara...
Sí, perquè n'hi ha efectes especials, o sigui, sí, són 125 cotxes de policia caient per un barranc.
Hi ha una escena...
Aquí hi ha un miró. Arriben a la plaça de Chicago i diuen...
Sí. I comencen, no, mira que tienda tan interesante. Anant per dins. És una pel·li que, si no heu vist, esteu perdent el temps. On surt Ray Charles?
Mare de Déu de l'acceleració.
No em fallis ara.
Tros de pel·lícula.
Doncs aquesta és una escena molt trista, però molt divertida.
No, però és que anem a explicar...
Va, quina vols destacar ara? Ens queden encara uns minuts.
És que no parlarem de Miguel, que això fa plorar.
Ui, calla. Sí,
aquesta, no, veus com també l'has vist?
Sí. No, he vist a més Solo en casa i El rei León. El llibre de la selva, xaval.
A l'inici d'Up.
Oi, també.
També has plorat, no?
L'inici d'Up és terrible.
Clar.
Jo no l'he vist, veus?
Però de veritat no es pot fer aquesta secció, perquè no he vist res, no he llegit res, no sabeu res. Només porteu cacaolats i cachilandros. Va. Com es diu aquells panellets de carn, els carnellets?
Carnellets. Deixa'm, va, escoltem l'inici.
Anem a ET.
Anem a ET? Va, anem a ET.
Aquesta l'heu vist?
No
he vist ET?
No.
No he vist ET.
No.
No he vist ET. Això és veritat.
No marxem. No marxem. No t'ho dic, en sèrio,
estem compartint taula amb algú que no ha vist ET.
Però ho ha intentat, eh?
Com?
Vaig, home, fora! Fora, home!
No.
Que ho ha intentat, adéu!
Para, o sigui, no has vist...
Toni, torna, per favor.
No.
Està a la peixera?
Em fa mitja angúnia aquell extraterrestre, amb aquell dit i amb aquells ulls, amb aquella cara...
Li fa angúnia.
No, a casa no ens agradava.
Toni, que diu que li fa angúnia a l'ET.
No em fa cap mena de gràcia.
És una pel·lícula preciosa.
No, bueno, sí, a veure, la bellesa és relativa.
Que et fa por la rana Gustavo, no? Ui, no, una granota que parla, de color verd.
En sèrio? ET.
Sí.
Drew Barrymore ja es fotia ratlles de cocaïna quan estava fent aquella pel·lícula i tenia 8 anys.
Ja ho ha dit.
No, de veritat.
En sèrio?
Comporteu-vos, per favor.
Jo vaig anar a veure ET d'estrena al cine Urgell. Tenia 12 anys.
Noi.
I és la primera vegada que vaig entendre...
Que fa 41 anys, no?, de l'estrena.
De veritat, no.
I en aquell moment vaig... És la primera vegada que veig en una pel·lícula que es poden demanar pizzas per telèfon. La escena de Drew Barrymore vestint de ET.
És una obra mestra absoluta, com volen, amb les bicis.
Una pel·lícula optimista, una pel·lícula collonuda, una pel·lícula
feliç. És que, Santi, està
és
fent...
No la convençareu.
Perdona, no, Santi, és que està fent cara.
És que m'estic emprenyant, ostres.
Està fent... No, és que, perdoneu, amics oients, amigues oients, està fent cara de fàstic.
És que...
Li fa fàstic.
De fàstic.
Bueno, no em genera simpatia a mi, a l'ET.
ET és la bondat. Sí, si s'està morint, s'està morint.
Aquella veu.
I es moren les plantes.
Però quina veu que tingui.
I la història que intentàvem explicar, bueno, és l'escena aquella
escolta,
que es moren les plantes quan ella s'està morint i quan ell revifa i agafa la bicicleta i puuu.
Quina és l'escena divertida que volíeu destacar?
No és divertida, és trista, bona.
És dramàtica.
És trista, bona.
És dramàtica, bona.
Estem intentant fer el contra Blue Monday.
Clar, són escenes... que són tristes, però al final són maques.
No, el que li mola és a la matança de Texas, quan
no
batallen els caps allà amb la serra de Macari.
El que li mola.
No
Jack, sube al tablón.
No.
Podemos salvar los dos.
No.
Sube, no, Rose, es muy pequeño para los dos. Me estoy llevando, pero no quiero subir.
Calla, ET tampoc em fa cap gràcia. ni la veuré, eh? Però, o sigui, però, jo no ho acabo d'entendre.
Aquest feixisme.
Eh? Em fa posar trista, em genera una mena de melanconia, aquell animal, amb aquell però dit, perquè, amb aquella veu, animal, amb aquells ulls, amb aquella pell.
Escolta'm una cosa, va haver-hi intent.
És possible que algun home semblant a ET i això t'ha deixat...
És possible, també, no ho sé.
Podria ser. Va haver-hi un ET2, eh que sí?
Que s'il·luminava.
Si no hi ha hagut un ET2 mai.
Mai. I quina pel·lícula vam veure?
El ET i el Otto.
El Otto dels Hermanos Calatrava.
De los Hermanos Calatrava. Que segurament és la pitjor pel·lícula.
Diu que hi ha hagut... Ei, en tot sobretot, hi ha hagut un ET2.
ET2, el retorno. El retorno.
Quan torna, però s'ha fet la cirurgia i és guapo. Que li treballa Brad Pitt.
Ja us ensenyaré.
No hi ha ET2.
No hi ha ET2.
Però pensava que sí.
No.
Bueno, escolta, va, voleu acabar amb una altra...
Hi ha ET2. Hi ha unes versions... En aquella època
sí.
Hi havia les versions porno de les pel·lis.
Sí.
I amb el dit d'ET es van fer molts
jocs. Bueno, ja sé, ja està, és igual. Escolta, a veure, amb aquesta quina voleu acabar? Vist. Avui ens fumem fora.
Però aquest fa més gràcia, eh?
Sí, aquest la volia.
Però podem veure altres pel·lícules. Per exemple, si jo us preguntés, que evidentment la Harker, que és una tia...
sí, home, sí.
Dogville, no? Deu ser la teva pel·lícula favorita.
Està bé, perquè aquesta l'he vist.
Dogville.
Aquesta l'has vist?
Però, dona... una pel·lícula molt alegre, eh?
Perdona'm un moment, eh? Li dona mal rotllo, eh? I Dogville és una que està
bé. Lars von Trier, no. No, una pel·lícula...
Una pel·lícula on maten un nadó d'un tret al cap.
Sí, sí.
Sí que n'hauràs vist mil de pel·lícules, serà el que diu el Toni.
Però moltes d'aquestes que en parleu aquí no les he vist.
Ha vist El Libro de la Selva, Solo en Casa i Dogville.
I això, en Dogville, què?
Dogville
en quina us quedeu?
Dogville és una... D'escena. Dogville, el Toni és l'especialista. A mi Dogville em dona un mal rotllo que t'hi quedes.
No, aquí no hi ha cap tipus de comèdia. Però, no, però me fa gràcia perquè ara la treu, el Santi l'ha tret, perquè sabia que l'havia vist.
La Harker.
I posar una mica...
La vam anar a veure junts.
I posar una mica en evidència. És una pel·lícula on no hi ha decorats.
No hi ha decorats.
Tu no l'has vist, Dogville? Dogville és una pel·lícula...
Com de teatre.
Tot està, no cal que la vegi.
On tot està fet amb pissar... O sigui, estan dibuixats amb pissar, diguem-ne, al terra. Llavors no hi ha parets. Però hi arriba un moment que és tan immersiva que te la creus. Una pel·lícula increïble, que és com teatre. Però hi ha algunes escenes duríssimes. I a ella li agraden. Té un monstre marró amb un dit així, no.
Però...
Vosaltres el que volíem era dir-vos. Hi ha pel·lícules amb escenes tristes que són molt divertides.
Molt divertides.
No Dogville, no La Lista de Schindler i tal. O sigui, quan us venguin la merda del Blue Monday, mireu Granujas a todo ritmo.
Vinga, doncs va, amb aquesta afirmació que ve. Santi Giménez, Toni García Ramon, gràcies.
Jo no sé, jo vull dir que no sé si tornarà la setmana que ve.
Bueno, no ho sabem.
Perquè m'ha molestat molt, no només que li agraeix, sinó la cara de fàstic.
Bueno, va, que tornem demà. Que vagi bé.
Ara digues que arribarà el Juli.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.